Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte en companyia del Juan Carlos Valero, de ABC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
Iván Guerra, el independiente.com. Bona tarda, Iván.
Hola, bona tarda.
I el Salvador Guillermo, secretari general de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador, benvingut també.
Bona tarda.
Convidada aquest dissabte al Conversa, la senyora Dolors Montserrat. Bona tarda, senyora Montserrat.
Molt bona tarda.
Ella és portaveu del grup parlamentari del Partit Popular al Parlament Europeu i la eurodiputada sempre amb la maleta a costes, no? Amunt, que si Brussel·les, que si Barcelona, que si Madrid.
Així
no
és.
L'ha perdut mai la maleta en tants viatges com ha de fer?
No, no l'he perduda, però sí, sóc una dona i una maleta.
Una maleta, no? Molt bé, molt bé, molt bé. Aviam, i suposo que tot i estar a Brussel·les i a Estrasburg, doncs més o menys connectada permanentment amb la vida política catalana, no? Està, en fi, informada de tot el que passa.
Així és.
I sap que demà és diumenge i la presidenta, que diuen suspesa del Parlament, la senyora Laura Borràs, doncs a partir de demà, doncs, escolti, com no hi ha hagut una sentència per les seves presumptes irregularitats quan era presidenta de la institució de les lletres catalanes, doncs començarà a tenir, com diuen en castellà, unes prebendes que Déu-n'hi-do que les agafés, no? Unes prebendes que jo, la veritat, les veig una mica complicades, però la Iván Guerra va fer la setmana passada, aquesta setmana, un magnífic article a l'Independiente que explicava, doncs, tot plegat el que s'embutxacarà la senyora Borràs a partir de ja mateix, no?
Sí, tot és...
Suposo que la senyora Montserrat està al cas, però bueno, fes una mica de resum als oients, escolta.
Doncs bé, tot és fruit de la llei de l'Estatut del President del Parlament, que és una llei del 88, de les primeres que es fan de reconeixement de les institucions autonòmiques catalanes, segons la qual tots els expresidents del Parlament tenen dret a una pensió compensatòria del 80% del sou durant els 4 anys següents al moment en què deixen el càrrec. Això, amb les xifres actuals, el sou actual de presidenta del Parlament, el sou actual que estava cobrant Laura Borràs com a presidenta del Parlament, entre el sou base de diputada, el de presidenta, els beneficis per dietes, per lloc de vivenda, etc., eren 155.570 euros bruts a l'any. El 80% d'aquest sou són 124.456 euros anuals. Però, a més, hi ha una altra compensació als expresidents del Parlament, que és el 60% del sou a partir dels 65 anys. I això és una pensió vitalícia.
Llegar-s'ho mal a la pensió que tingués.
A la pensió normal.
Normalment, aquests 4 anys són abans de fer la jubilació. No es poden sumar les dues pensions. Però clar, pensem que tant Joan Rigol com Carme Forcadell com Núria de Gispert estan cobrant aquesta pensió vitalícia del 90% del sou de president del Parlament, que són 93.000 euros anuals.
Total, que a partir del dilluns potser aquesta senyora se'n pot endur...
El que passa és que jo crec que fins que no hi hagi una sentència ferma...
Ferma.
No una sentència ferma. En el moment en què el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
es pronunci,
dictamini... Com que és un delicte contra l'administració pública, es considera que és ferm per qualsevol càrrec públic. Mm. Per tant, ja queda suspès automàticament, la Junta Electoral pot suspendre-la com una diputada del Parlament.
Com a presidenta. Bé, amb aquesta exposició d'Olors Montserrat... La cara de pòquer que s'està quedat amb aquestes xifres, no?
Bueno, primer de tot és una vergonya. El dany que se li ha fet a la institució, primer que tot, no? Clar. O sigui, tenir una presidenta que no ha dimitit des del primer moment i que ha tingut en interinatge a la pròpia institució, i quan l'únic que els importa és la seva cadira, continuar dividint a la societat amb el seu procés... amb una crisi galopant com la que estem vivint ara, perquè el Covid ens ha deixat una crisi de triple dimensió, social, econòmica i sanitària, però aquí li hem d'afegir la crisi de la inflació, la crisi que també ens ha comportat la guerra d'Ucrània, l'energètica, on la gent no arriba a final de mes, i aquestes xifres són... O sigui, qualsevol ciutadà que estigui escoltant això li creu la cara de vergonya. I a més, afegeixo, amb una comunitat autònoma... on som els que paguem quasi bé més impostos que moltes altres comunitats autònomes. I això Catalunya no s'ho mereix. Catalunya es mereix polítics responsables, polítics que defensin les institucions, que vellin per aquestes institucions, que treballin per tots els ciutadans i que retornin decència, transparència i lluita contra la corrupció. Una cosa que no ha fet aquesta senyora.
Aquesta ha hagut de dimitir la senyora Borràs, que no vostè, abans.
Totalment. Ja. Per decència, bueno, la institució.
No, el que passa que tampoc s'hi van posar bé ni Junts ni Esquerra a l'hora de demanar-li amb ganes que deixés el càrrec, no? Vull dir, no, deixant anar fent, vull dir, pensant en que aquest diumenge, dia 12 de març, s'acabava aquest plaç i a partir d'aquell moment la senyora Borràs estava completament protegida econòmicament.
El que passa és que jo crec que no és que Junts, no és que Esquerra no s'hi posi bé, és que no s'atreveix a fer un front més fort amb Junts.
Ja.
Ja, deixo contestar l'entrevistada, perdó.
Continuem amb com està Catalunya. Catalunya, el que tenim és un govern, i ho hem vist perquè s'ha trencat el govern a meitat de la legislatura, un independentisme completament dividit, un independentisme que cada dia canvia de cara, un independentisme que només pensa en el procés i en dividir a la ciutadania, un independentisme que no està pensant en l'economia de Catalunya, amb un independentisme que està governant Catalunya, que està, no?, posant a Catalunya, pues,
no, a la cua, estan
posant a la cua. I vull parlar, per exemple, de sanitat. O sigui, Catalunya és la comunitat autònoma amb més pacients a la llista d'espera de tota Espanya i Catalunya és la segona comunitat autònoma amb més temps que aquests pacients esperen, pues, per ser operats, per ser atesos. I mentre tenim aquest tipus de polítics irresponsables que quan hi hagi una sentència quedarà inhabilitada i per això deixarà de ser president i diputada, però continuarà cobrant 125.000 euros quan la gent no arriba a final de mes, quan la gent se li ha pujat la cistella de la compra. Que tots ens adonem compte quan anem a comprar el que val tot, la factura de la llum, la factura de la benzina, tot ens ha pujat. I mentre tenim un govern completament irresponsable que l'únic que els importa és la seva cadira.
I tots aquests escàndols arriben a Europa, senyora Montserrat, al Parlament. Jo no sé si es parla de la senyora Borràs o d'aquestes, com dic jo, prebendes que alguns tenen o ja en tenen prou amb el pròfug Puigdemont.
Europa està molt preocupada. Fa 3 setmanes que va venir una missió del Parlament Europeu aquí a Espanya a revisar què és el que estava passant amb els fons europeus. Sabeu que a retruc de la crisi del Covid, a Europa vam posar sobre la taula un paquet de 750.000 milions d'euros i que 140.000 milions d'euros són per a Espanya. Aquests fons no són ni propietat ni de cap govern ni de cap ideologia. Aquests fons són propietat de tots els espanyols i del resta dels europeus perquè surten de la butxaca de tots els contribuents. I va venir aquesta missió perquè estàvem veient que, o sigui, han arribat els diners i on són? Perquè l'economia real, i no sé, a veure si després el Salvador m'ho diu, l'economia real, el petit autònom, la petita botiga, el petit comerç, el petit el taxista, el treballador, les famílies, no estan veient que estan arribant aquests fons per justament sortir d'aquella crisi que ens va deixar el Covid. I justament van marxar per un tema molt preocupats a Europa. Que aquí a Espanya el govern de Sánchez, amb el suport d'Esquerra Republicana i de tots els socis independentistes d'aquí a Catalunya, han rebaixat el delicte de corrupció. Vam marxar esgarrifats perquè justament el delicte de corrupció és un delicte, no, que està dintre la llista dels eurodelictes.
I de malversació.
Sí, dic de corrupció perquè la gent entengui, perquè a vegades parlem de malversació i abans els ciutadans quan ens escolten malversació, i per això deia el delicte de corrupció, però vull dir el delicte de malversació, efectivament, però saps? Perquè ens senti, perquè tothom que ens escolti...
Que quedi més palès el que és la malversació. Exacte,
però sí, és el delicte de malversació. Com ha baixat el delicte de malversació? I la missió els hi va preguntar, no, als ministres que va visitar, però escolti, vostès són conscients que Europa està donant 140.000 milions d'euros a Espanya i vostè el missatge que està enviant és que este dinero no es de nadie, no passa nada, i si usted lo malgasta mal, i si usted esto no lo ejecuta bien, con transparencia, hi hauran menys penes? Per tant, estem, i ara ho relaciono amb el que em deies, estem davant d'una presidenta interina del Parlament,
suspesa,
que forma part d'aquests partits que han apoyat el Pedro Sánchez per baixar el delicte de malversació perquè ells sortissin beneficiats del cop, no, a la Constitució que van donar, però alhora sortiran beneficiats de tot tipus de delictes de malversació, és a dir, de corrupció. I això és molt greu, que es reformi un codi penal a gust de pocs i en contra del que diu Europa. I Europa està esgarrifada, va tornar esgarrifada.
Clar, però Europa esgarrifada, però què pot fer Europa davant d'un govern com el que vostè diu, que aviam, no acaba de fer les coses com Déu mana, i a més té ara mateix en aquest tema de la corrupció, que crec que vostès, el grup popular del Parlament Europeu, han demanat, si són coneixedors d'aquell famós cas que hi ha ara mateix en marxa, el mediador o Tito Berni, si tot plegat estava muntat aquest entramat per aprofitar-se d'aquests fons europeus de manera il·lícita, no?
Sí, sí, nosaltres...
Hi ha sospites sobre aquest tema?
Bueno,
sobre...
el Partit Popular Europeu, o sigui, el Partit Popular Espanyol, nosaltres, jo mateixa, juntament, no?, amb tots els diputats espanyols del Partit Popular, hem preguntat a la Comissió Europea, que hem estat coneixedors a través dels mitjans de comunicació, que pot ser que hi hagin fons europeus compromesos en aquest, en el cas Tito Berni, per un tema, no? O sigui, el Guàrdia Civil, el coronel de la Guàrdia Civil que està, no, en presó, ha sortit als mitjans de comunicació que pot haver-hi, no, fons europeus compromesos amb el tema del Sahel,
tot una trama.
Exacte, que era tot una trama. Per tant, nosaltres li hem dit a la comissió que vetlli per això. Però és que a més la presidenta de la comissió de l'execució dels fons europeus al Parlament justament ha enviat una carta als comissaris responsables de l'àrea dient: estem molt preocupats des del Parlament per aquest cas, perquè, escolta, Europa se'n recorda dels ERES. Europa se'n recorda dels ERES. Eren diners pels aturats d'Andalusia, i aquests diners van anar a parar
a les mariscades,
amb drogues i amb moltes altres coses, igual com ara es torna a repetir, sembla ser, amb el cas Tito Berni. Per tant, Europa està vigilant, i estic convençut, i nosaltres com a Partit Popular Europeu estarem vigilants, perquè no, els fons s'han
de repetir. Ja és una pena que un país com Espanya estigui a l'ull de l'huracà per aquestes coses. Iba, Valero, som-hi.
Doncs jo volia continuar per aquesta via, posant una mica en un compromís a la senyora Montserrat, perquè és cert que Espanya està en el punt de mira, sobretot per la reforma del Codi Penal i per la gestió dels fons europeus, però aquests dies hem conegut que l'escàndol, o com a mínim les prerrogatives que ens han escandalitzat a molts a Catalunya, de les quals disfruten i gaudeixen el personal del Parlament català, que pot jubilar-se i deixar de treballar 5 anys abans i continuar cobrant sous que a més estan molt per sobre de la mitjana del sou català, resulta que també les tenen molts els funcionaris de la Unió Europea, no diputats, però sí els funcionaris. I aleshores la gent que vivim a peu de carrer i que no tenim aquests avantatges, ens preguntem per què els responsables polítics disposen dels diners públics amb aquesta alegria i augeresa perquè hi hagi determinats privilegiats en la cosa pública que tinguin aquestes prebendes.
Mira, posaré un exemple molt clar i el compararé també aquest exemple respecte a Espanya. El Parlament Europeu té una presidenta, Roberta Metsola, una presidenta del Parlament Europeu, que és de la família popular, és de la meva família política, i on quan es va esclatar el cas Catergate, que és un cas de corrupció de diputats, eurodiputats socialistes, de la família europea socialista, la presidenta del Parlament no va trigar ni un sol minut a obrir les portes en la justícia belga, en la policia judicial belga, a posar a disposició la institució per combatre tot tipus de corrupció, per ser transparent, per crear una comissió d'investigació, de fer una resolució unànime amb totes les forces polítiques perquè això no torni mai a passar. Per què? Perquè tenia molt clar que volia preservar la institució i que hem de ser transparents, que hem de ser modèlics i que hem de ser justament lluitar contra la corrupció. Si tu mires aquí a Espanya amb el cas Tito Berni i veiem la presidenta del Parlament, del Congrés dels Diputats, una socialista, i que estem llegint en els mitjans de comunicació, primer que tot, el grup socialista ha dit que no una comissió d'investigació del cas Tito Berni, cosa que el Parlament Europeu, o sigui, ho vam tenir clar des del primer minut. Dos, hem vist, no?, que potser el Tito Berni se n'ha anat cap a casa amb el seu iPad i amb els seus enceres personals que potser podien ser, no?, vitals. Per tant, te n'adones compte, no?, de la diferència d'actuar, que com a mínim les institucions europees, quan passa alguna cosa, en seguida actuem. I ho tenim clar. I si a sobre està el Partit Popular, encara més, no? I ho hem demostrat amb el Catergate. I és un cas semblant que també ha afectat aquí a Espanya amb un diputat i potser més diputats socialistes, i com ha actuat la presidenta del Congrés dels Diputats respecte a com ha actuat Roberta Metsola del Partit Popular al Parlament. No?
Una setmana va trigar.
Sí, sí, per això et dic que les institucions europees davant sí. a una situació escolta'm, actuen.
Jo m'estava referint no tant a situacions de corrupció com a una certa alegria en la gestió dels diners públics quan es paga sous públics en les institucions europees, que no és il·legal, però, home, com a mínim és xocant pels administrats.
No, està clar, això hem de ser més transparents, hem de ser no, molt més clars i hem de posar més mesures de control. Però com a mínim, el que vull dir és que la institució europea, quan li passa, actua. I per això he pogut posar la comparació amb un cas que s'assembla molt, que esclata el desembre amb el Catergate al Parlament, i com va actuar d'immediat, amb hores, la presidenta del Parlament Europeu, del Partit Popular Europeu, uh-huh. i com actua Meritxell Batet, Partit Socialista, en el Congrés dels Diputats. Uh-huh. La nit i el dia.
Sí, jo li voldria ara preguntar sobre una qüestió que vostè domina, perquè va ser ministra de Sanitat del govern d'Espanya, d'un govern de Mariano Rajoy, i recentment en la presentació de l'informe sobre la Covid a Europa, vostè va demanar més inversió perquè la sanitat sigui una prioritat europea, precisament per preparar-nos davant de possibles amenaces no, sanitàries. Un pilar que hem descobert dels ciutadans, que és un pilar també fonamental a la construcció europea, no? A més de l'econòmic, a més de la llibertat de circulació, etc, no? I de l'euro i tal. Això ens hem adonat amb la crisi del Covid, que Europa ha estat aquí, no? També ara parlava dels fons Next Generation, etc. Voldria que fes aquesta reflexió de que s'està fent Europa per enfortir, no? La sanitat com un pilar de la construcció europea, i si cal que la indústria farmacèutica també sigui també made in Europe, no? I no dependre tant de l'estranger.
Pues sí, o sigui, tinc l'honor, no, de ser la ponent de tot el Parlament Europeu de les lliçons apreses de la pandèmia del Covid. I al final, sobretot, què és el que volem? Europa vol estar preparada per qualsevol altra emergència sanitària, pandèmia, epidèmia, però també de guerra biològica o guerres híbrides. I això ho hem de dir ben clar, perquè no, Europa ha d'estar cada vegada més protegida i més segura. I el que hem après de la pandèmia del Covid és que el sector salut, el defensar i el protegir la salut pública de tots els ciutadans, de la salut, és fonamental, és de seguretat i de defensa. I ho hem vist en el Covid. Per tant, es converteix en un sector estratègic per a Europa, a protegir, a defensar i sobretot a invertir. No volem que mai més torni a passar que quan vingui una pandèmia, que esperem que no vingui, però hem d'estar preparats, que quan vingui una pandèmia els nostres professionals sanitaris hagin d'estar protegits per bosses de basura, que els nostres pacients, és a dir, tots, no tinguem mascaretes i ens les tinguem que fer nosaltres a casa o ens posàvem, no, alguna bufanda quan trobàvem a l'inici. El que no podem permetre és que no tinguem ni siquiera principis actius que es produeixin a Europa. Nosaltres a Espanya vam tenir sort perquè tenim plantes de paracetamol, però per exemple a França va tenir un desabasteïment molt important de paracetamol durant el Covid, i per tant, ostres, no produïem mascaretes, no produïem APIs, o sigui la protecció dels professionals sanitaris, no teníem principis actius per fer medicaments. Escolta'm, Europa ha de prendre una decisió, i per tant quina decisió important ha pres? Ha fet un canvi de paradigma a Europa. Europa el que ha fet és, de la mateixa manera que tenim creada ja la Unió Europea bancària, moneda única, de les llibertats, la financera, doncs anem a crear la Unió Europea per la salut, perquè mai més ens torni a passar el que ens ha passat. Crear la Unió Europea per la salut vol dir que volem robar competències als estats membres? No. Vol dir que volem harmonitzar, coordinar i liderar des d'Europa totes les polítiques de salut, perquè mai més ens torni a passar això. I posaré un exemple. Jo porto un any, perquè aquesta ponència la porto fent des de fa un any i vaig presentar l'informe aquesta setmana passada, porto un any avisant dels ciberataques. I hem patit aquesta setmana un ciberataque brutal en l'Hospital Clínic. Jo porto un any avisant a Europa i a tots els estats membres que gent externa de la Unió Europea ens vol desestabilitzar i ens vol desestabilitzar de diferents maneres. I una desestabilització són els ciberataques, que no deixa ser de ciberterrorisme. I, per tant, estan començant a afectar sectors essencials per nosaltres, com pot ser els hospitals. En l'any 2021, fins la meitat del 2022, perquè encara no tenim tots els datos del 2022, només a Espanya hi ha hagut 3.000 ciberataques a sector sanitari. D'alt grau, uns 300. Aquest del Clínic és un d'alt grau. I, per tant, i torno a dir des d'aquí, exigeixo al govern d'Espanya i al govern de la Generalitat que executin els Next Generation, els fons europeus, per reforçar el sistema nacional de salut. I per reforçar-lo significa també reforçar-lo perquè no ens ataquin. Perquè hem vist aquesta setmana amb l'Hospital Clínic que aquest terrorisme, aquest ciberterrorisme ha demanat 4,5 milions d'euros i que no està garantitzat que en la black, no? O sigui, en, bueno, en
zona
negra. A la zona negra.
D'internet,
no? Primera, algun dia no ens trobem datos completament individuals i protegits dels pacients del Clínic o de qualsevol altre hospital. Per tant, és molt greu el que pot passar i, per tant, Europa vol estar preparada. I Europa ha posat, ja no només ha posat les vacunes, que és un dels grans, la plataforma vacunes, no? La compra centralitzada, invertir, investigar en una vacuna, una vacunació massiva, sinó que ha dit, vull crear la Unió Europea per la Salut i poso finançament. I quin finançament poso? 750.000 milions d'euros per tots els estats membres. A Espanya li toquen 140.000 milions d'euros. I d'aquests 140.000 milions d'euros serveixen per tres objectius. Modernitzar l'economia i, per tant, sortir de la crisi econòmica, en la qual es va quedar molta petita i mitjana empresa, autònom, emprenedor, famílies que es van quedar sense feina. Per tant, també la protecció social, però també reforçar el nostre sistema nacional de salut, reforçar l'atenció primària, protegir perquè no ens ataqui el ciberatac a tots els nostres hospitals, destensionar el sistema nacional de salut, perquè durant el Covid doncs, vol dir que hem retrasat moltes visites programades d'altres enfermedades que no eren el Covid. No? I per tant, si preguntes al govern d'Espanya, dius, i vostè quants diners dedicarà d'aquests 140.000 milions al sistema nacional de salut? Veiem que només han dit que dedicaran 1.300 milions, que no és res, és molt poc, i executats porten aproximadament només 800 milions, que si ho dividim en 17 comunitats autònomes, que tots són qui tenen les competències, pecat a minuta, quan el sistema nacional de salut és una cosa prioritària per tots, i dos, que l'hem d'enfortir per tenir uns professionals, no? O sigui, que puguin exercir, exacte, que puguin exercir amb tranquil·litat. Però després, si analitzes el pressupost que aquesta setmana s'ha aprovat en el Parlament de Catalunya, jo vull dir que el departament que menys ha incrementat el pressupost de la Generalitat és Salut. Com pot ser? Jo com a ciutadana em pregunto, com pot ser quan Catalunya és la primera comunitat autònoma amb més pacients a la llista d'espera i la segona de comunitat autònoma amb més temps d'espera? I és el departament que menys inverteixen. Hi ha alguna que no està funcionant aquí a Catalunya i tampoc al govern d'Espanya perquè no estan executant uns fons que ja m'agradaria a mi haver sigut ministra amb aquests fons, perquè ja dic jo que haguéssim aconseguit que Espanya hagués sigut un pol d'inversió d'indústria farmacèutica, haguéssim reforçat la primària, l'hospitalària, tots els hospitals segurs, no? Perquè no poguéssim ser atacats i, per tant, tornar a ser, no? Aquell sistema nacional de salut on tothom ens sentíem molt representats, no? I orgullosos per ser un dels grans que lideren a Europa.
Sobre aquest tema de la seguretat, el que ha passat a l'Hospital Clínic aquesta setmana no és nou aquí a Catalunya. Es va atacar, crec que l'Hospital 2 de Maig, el Brogi, alguns camps més.
Consorci Sanitari Integral. Sí.
I després l'atac importantíssim a la UAB, a l'Autònoma. No hi ha hagut previsió, vull dir, no s'ha fet res des d'aquests atacs que sabia que Catalunya era l'objectiu, no? O què?
No, és el que dic, hi ha diners. Hi ha diners. Per què no arriben? O sigui, hi ha diners europeus.
A banda de que hi hagi diners, vull dir, amb el que hi ha ara mateix, saps que si som objectiu, fem alguna cosa, no?
Totalment, és que estem veient com la Generalitat està abandonant la nostra sanitat. Quan una persona ha d'esperar 8 i 9 mesos per una visita programada i ha d'esperar molts mesos per ser operat i som la primera comunitat autònoma amb més pacients a la llista d'espera, ja t'està indicant que la prioritat del govern de la Generalitat justament no és la sanitat. I justament ho hauria de dir-ho perquè és una de les primeres prioritats que té la ciutadania. I ho hem vist, per exemple, amb el tema del Clínic. Què significa aquesta setmana que el Clínic hagi patit això? Pues significa que ja no només que 150 persones, no? 150 operacions no urgents s'hagin posposat, no significa que molta gent que tenia programada visites s'hagi posposat, sinó que això fa que tot es vagi endarrerint també, no? El nou pacient que entra avui, doncs avui potser no podrà ser atès, si no és d'urgència, no podrà ser atès, doncs, perquè ja vas retrasant. Per tant, hem d'invertir en les nostres infraestructures i, per suposat, hem d'invertir en els nostres hospitals. I aquesta no és la prioritat del govern de la Generalitat.
Ni aquesta ni amb seguretat, tampoc, Salvador?
Jo tenia diverses qüestions, però no sé, entraré per aquesta. Hem parlat de la presidenta del Parlament, que cobrarà quan es jubili més del doble del que cobra la pensió màxima, que ara que quan, si un dia deixa de ser presidenta, cobrarà el doble de temps del màxim que pot cobrar una persona a l'atur. El màxim són 2 anys, aquesta persona cobrarà 4 anys. Això, després hem parlat també del Tito Berni i d'altres qüestions que podíem parlar. Això no fa que la gent faci una certa desafectació respecte a la classe política? I això no fa que la gent faci o s'acregui més al populisme? Jo sempre faig una pregunta, que quan la gent va al curandero, fins al símil sanitari, en lloc del metge, o és que la gent és tonta o és que ja no confia en el metge? No hem de fer un debat polític molt més de propostes, que a vegades que no necessàriament diguéssim d'un enfrontament en el que tu m'has, i que a vegades veiem, o no hem de fer com fan els anglosaxons, que vostè ho ha fet amb la presidenta del Parlament Europeu, d'actuar i no dir, doncs ara hem de fer és un canvi de regulació perquè això no succeeixi, molt més del drac continental, no? Jo crec que hem de donar passes, hem de gestionar, hem de decidir, però sobretot hem de fer, diguéssim, que la gent torni a confiar més i ho faci millor amb la classe política.
Sí, jo et diria que sobretot la gent és molt intel·ligent. La gent, a l'hora de votar, no, dona un missatge molt clar. I hem vist, per exemple, en les últimes votacions, Andalusia mateix. Andalusia mateix ha sigut una gran demostració de que la gent ha sortit a votar i ha votat a un govern del Partit Popular, amb el Juanma, que ha demostrat en els 4 anys anteriors que va governar per tothom, sense dividir la societat andalusa, baixant els impostos, creant oportunitats, creant una terra, no, plural i també d'acollida. Per tant, tothom no oblida, no, aquella moció de censura del Pedro Sánchez cap al govern del Partit Popular, dient que ells eren el govern més feminista de la història, el govern que més lluitaria contra la corrupció. I avui qui tenim en el govern? Aquest Pedro Sánchez, que ha rebaixat les penes dels violadors, i on avui hi ha 700 depredadors sexuals, pederastes i violadors que se'ls han baixat les penes, i uns 70 estan excarcelats. Però per molt que demà canviem la llei, que és el que vol el Partit Popular i és el que des del primer moment ha dit el Partit Popular, hi ha 4.000 condemnats, que per molt que es canviï la llei, aquests 4.000 tindran un benefici a la seva pena, sí, i potser seran excarcelats.
Això cal explicar-li a la gent, perquè no pot ser retroactiva la llei. Per tant, en el cas que hi hagi una reglamentació més en benefici del reo, pro reo que es diu, aquest pot gaudir d'aquesta temporalment, i per tant només serien pels nous casos que ocorreguessin amb aquesta nova legislació.
Llavors, per la gent sap veure les coses, eh? I sap veure de que l'han mentit, de que li van dir que era el govern més feminista de la història per posar no, més ministres, però a l'hora de la veritat, a l'hora de protegir les dones, el que han fet és ens han desprotegit a totes, a les nostres filles, i sobretot el que han fet és han posat al carrer a gent que són depredadors, violadors i pederastes. I aquí afegeixo el que abans he dit, aquell govern que va fer una moció de censura per lluitar contra la corrupció i han baixat el delicte de malversació, és a dir, el delicte de corrupció, i que han manoseado totes les institucions. Per tant, ara hi ha unes primeres eleccions que són les municipals i les regionals i les comunitats autònomes, i veurem com realment la gent diu...
Esperen grans canvis d'aquestes regionals autonòmiques?
Home, la gent té molt clar que el Partit Popular és un partit que sap gestionar, un partit que governa per tothom, un partit que dinamitza l'economia, que crea llocs de treball, que defensa la igualtat real, i ho pot dir una, que jo mateixa vaig ser la ministra no només de Sanitat, Serveis Socials, d'Igualtat i de Consum, vaig ser d'Igualtat i vaig ser el pacte d'estat en la lluita contra la violència del gènere.
Tres, i vaig ser un històric.
4, jo també tenia Consum. Jo jo era ministre i ara en són 4, imagina't.
Montero, o sigui,
quin dispendi, quin dispendi. Sí, sanitat, serveis socials, igualtat i consum.
Escolti, tanquem setmana, que és la setmana del 8M, la setmana del feminisme. Jo no ho sé, després del que hem vist alguns espectacles al carrer aquests dies, el dia del 8M sobretot, a Madrid i també aquí a Barcelona, jo no sé si aquesta paraula del feminisme ha sortit perdent i el món del feminisme també ha sortit perdent. Les dues formes d'entendre aquesta paraula, feminisme. Bueno, el moviment i...
Bueno, el que hem vist és un feminisme d'esquerres completament dividit, trencat...
I violent, alguns cops.
I hem vist com un govern... Una part del govern està contra l'altre govern i l'altra part del govern està contra un govern. O sigui, al final és una olla de grills que hi ha al govern, que és un completament desgovern i que no està protegint les dones, no? I que probablement han fet un dels retrocessos més importants en la protecció i en la igualtat de l'home i la dona en els últims 40 anys amb aquesta llei del sí és sí. I també amb la llei trans, que fins i tot, no, el feminisme clàssic ens ho està dient cada dia per activa i per passiva, que realment aquesta llei trans, doncs, no, trenca, no, amb aquesta igualtat i amb aquesta defensa, no, de la igualtat real entre homes i dones. I davant de tot això, doncs, hi ha una alternativa clara, que és el Partit Popular, que en tot moment hem proposat, quan ha calgut, pactes d'estat, amb propostes, amb la llei del sí és sí ja vam votar que no i els hi vam dir, vostès no estan escoltant tots els informes, no estan passant la llei a tots els, no, organismes que s'han de passar, tothom està indicant el que estava dient el Partit Popular, que és el que ja ha passat, que són aquesta rebaixa de penes, i no ens van fer cas, perquè ells consideren que era més important, no, mantenir-se a la cadira aquesta coalició i no realment escoltar el que ens deia tothom, que no, aquesta llei no funcionaria. I a sobre, a més, sabent-ho, han trigat tants mesos, fins que el Partit Popular ha insistit, amb intentar començar a modificar la llei, però no ho han fet perquè ells considerin que la tenien que canviar, sinó per una tàctica electoral. Perquè han vist que la gent del carrer està dient, però escolti'm, però quina nefasta llei i quina xapussa de llei que ens està fent tant de mal a totes les dones i a la lluita,
perdona,
no, a la
igualtat. I aquest dimarts s'aprova, el govern aprova una llei, la llei de paritat, que és la transposició d'una directiva europea, no?
D'una directiva europea liderada per el Partit Popular Europeu, eh?
Això és mansplaining, eh? Això que m'acabes de fer. A la setmana del 8M, només ho dic. I ara ja deixo contestar.
No,
Valero.
No, vas a fer aquesta pregunta, tu?
No.
Jo ho deia perquè és que es presenta com el gran avanç del govern progressista i feminista, quan resulta que és la transposició de la directiva europea, no?
La transposició de la directiva europea, però sobretot d'una directiva que ja fa 10 anys que la comissària Reding va posar, una comissària del Partit Popular Europeu, va posar sobre la taula, i que realment els governs, no, el Consell, i els primers ministres, no va arribar a l'acord. I ara Ursula von der Leyen, un altre cop del Partit Popular, torna a posar aquesta directiva sobre la taula i la vam aprovar aquest passat novembre. Per tant, el Partit Popular, ni l'espanyol ni l'europeu, no acceptem cap lliçó de feminisme de l'esquerra. Perquè nosaltres, quan hem governat, hem sigut capaços de fer el pacte d'estat en la lluita contra la violència. Hem estat capaços a Europa de fer aquesta llei per ajudar a trencar els sostres de vidre. Quan hem governat, la millor política d'igualtat que hi ha i la millor política social és donar llocs de treball. I nosaltres vam aconseguir que aquell moment va ser rècord amb les dones treballant quan nosaltres governàvem i les dones emprenent com a autònomes. Nosaltres vam ser capaços de reduir la bretxa, el gap salarial, i nosaltres amb 3 punts, i nosaltres vam ser capaços, quan vam governar, de reduir la bretxa en la pensió de les dones treballadores. Si us en recordeu, va ser el Partit Popular que vam posar que totes les pensionistes, totes les dones que entraven a la pensió i que havien, no, i que havien tingut mares, fills, se'ls hi feia un complement de la pensió. Per què? Perquè potser quan van ser mares van deixar de cotitzar. Això ha fet el Partit Popular. Per tant, donades som el partit dels fets i ells són els de la propaganda, però la veritat no protegeixen a les dones.
I del màrqueting que els funciona, això, cosa que potser al PP li faria falta.
Jo volia aterrar a tot aquest debat que estem tenint sobre feminisme i valors a un fet horrorós que hem conegut aquesta setmana, però que és de l'any passat, que és aquesta violació d'una nena per part de menors de 14 anys a Badalona.
Una nena de 11 anys.
Una nena d'11 anys. Que de fet el que ens ha obert és un debat d'una banda de quina societat estem fent i d'altra banda de com s'ha de tractar un menor de 14 anys que és inimputable i és capaç de cometre aquestes barbaritats. Si ens hem de replantejar el que és delicte i fins a on es pot fer imputable un menor, o fins i tot fins a on es pot intervenir en la responsabilitat paternal. No sé com ho veu, ja sé que és un atracament, eh?
No. Diria dues coses. El mateix que hem dit sempre amb la reforma del Codi Penal, no? Aquesta reforma de la llei del sí, sí. O sigui, quan tu toques una llei orgànica, s'ha de fer, primer de tot, amb sossego, escoltant a tothom, a tots els grans juristes, al Consell General del Poder Judicial, al Consell d'Estat, els grans experts, els criminòlegs, els magistrats, els grans experts, també els pedagògics, els grans experts. O sigui, no es pot fer una reforma del Codi Penal, que és una llei orgànica, ni a gust de pocs per beneficiar aquests pocs, com és el cas, no?, dels condemnats per atemptar contra la Constitució, aquí, no?, dels polítics catalans. Mm-hmm. I amb això que em preguntes, igual, o sigui, jo ara no et podria contestar tal qual, sinó que el Partit Popular tenim molt clar que s'ha de legislar amb molt de rigor, amb molt de consens, havent escoltat a tothom i sabent, no?, els efectes que pugui tenir això. Això una. I dos, que també vull dir-ho, perquè vam ser molt criticats, però el Partit Popular va ser el que va posar la presó permanent revisable. Perquè era flagrant, no?, veure pues, aquelles violacions amb assassinats. I vam dir, això s'ha d'acabar. I en aquell moment van ser molt criticats, però la ciutadania ens ho demanava. I la veritat és que, no?, la ciutadania va donar suport a aquesta presó permanent revisable. Per tant, jo crec que el Partit Popular sempre hem demostrat amb fets la protecció de la nostra infància, la protecció, no?, de tota la societat en general, les lleis estan per complir-les, no?, i només faltaria, no?, però els codis penals sempre s'han de reformar amb sossego, amb tranquil·litat i amb tots els experts, això sempre.
Ahir divendres, senyora Montserrat, el ministre de Seguretat Social, el senyor Escrivà, va anunciar que s'havia arribat un acord amb Europa pel tema de les pensions, i també havia arribat un acord amb Podemos sobre aquest mateix tema. Escolti, aigua i oli, Europa i Podemos. Com es menja això?
Bueno, lo primer és
complicat.
Lo primer és que el ministre Escrivà fa un anunci que ni l'oposició coneixia i que no sé si tots els que participen, no? O sigui, CB, sindicats, eren coneixedors. Dos, ahir mateix, cada dia a Europa hi ha una roda de premsa de la comissió i se li va preguntar al portaveu de la comissió d'ahir divendres, se li va preguntar sobre aquest acord. Mm-hmm. I va contestar que estaven en negociacions, que està en negociacions el govern d'Espanya amb la comissió perquè realment, perquè arribin els fons Next Generation a Espanya, un dels objectius que s'ha de complir és que les nostres pensions siguin sostenibles i per tant han de complir amb aquesta sostenibilitat. I la comissió va dir, no entrarem a avaluar encara l'acord que pugui arribar al govern d'Espanya amb els agents que ho han de fer. Mm-hmm. Per tant, la comissió no es va mullar, sinó que va dir, li correspon a Espanya arribar a un acord, després ens el passarà a nosaltres, a la comissió, i la comissió avaluarà si compleix o no aquest acord, la sostenibilitat que nosaltres li demanem, i alhora li demanem això per continuar, no?, donant aquests fons de Next Generation. Per tant, anem a veure, perquè el ministre Escrivà no havia dit res a quasi, no?
Vull dir que l'acord no està tancat.
No.
Hi ha una intenció de que el govern d'Espanya arribi a un acord amb els agents socials i després portar-lo a Europa. Mm?
Sí, i Europa ja va dir ahir a la roda de premsa que avaluarà el que li porti el govern d'Espanya i que si compleix li continuarà donant els Next Generation. Però ahir la comissió no es va mullar encara amb la proposta que el govern d'Espanya ha fet en els agents.
Valero,
vostè és la presidenta de la comissió de peticions,
sí,
del Parlament. Clar, la pregunta és obligada, quines tres peticions més no sé, més importants o més singulars o pot barrejar té vostè sobre la taula d'una banda, i d'altra banda bueno, va haver-hi un cert escàndal fa uns dies quan a la petició de que es preservi el castellà en Catalunya, els socialistes
les escoles van marxar, catalanes, les escoles catalanes.
De les escoles catalanes, sí, que vull dir, la protecció del castellà en les escoles catalanes, vull dir, es van aixecar els socialistes i l'esquerra, i bueno, va haver-hi una mica de renou, no? Comenti, sisplau, aquestes dues qüestions.
Sí, començo per al final. Efectivament, va arribar una petició, ja fa molt de temps que va arribar una petició d'aquí, de Catalunya, justament de l'Escola Bilingüe, on ens demanaven al Parlament Europeu, dir, escolti'm, tenim un govern regional europeu, és a dir, el govern de la Generalitat de Catalunya, que està incomplint la sentència. Nosaltres només venim a demanar aquí al Parlament Europeu que es compleixin les lleis. I efectivament, i així, no, aquesta petició per la majoria de grups, Partit Popular, Ciutadans, Vox, els grups a nivell europeu, van aprovar aquesta petició, la van admetre a tràmit i van decidir que es faria un hearing, un, ara em surt en castellà,
un debat intern.
Un debat intern.
Dins de la comissió.
Sí, clar. Un debat intern amb experts perquè ens expliquessin què és el que estava passant a Catalunya. Per què s'estava incomplint la sentència del 25% del castellà a les escoles. I també es va aprovar una missió, que vingui una missió del Parlament aquí a Catalunya a finals d'aquest any 2023 per venir a investigar què és el que està passant perquè no s'està complint la sentència. Per tant, jo el que vull dir des d'aquí és que la comissió de peticions és una comissió que és el pont d'entrada, no? És com un bridge, un pont, és un pont d'entrada entre la ciutadania i les institucions europees. És una comissió que està molt propera, no? A peu de carrer de la ciutadania i que és molt útil, i per tant aquesta petició s'ha vist, no? Així d'útil. I què va passar? Pues que els grups van proposar diferents experts per aquest hearing del 25% de castellà a les aules catalanes i es van votar els diferents experts, es van presentar, sempre hi ha 4 experts i n'hi havien de proposats 15, van votar, els portaveus de cada grup van votar diferents experts i van sortir guanyadors 4 experts. Arre, noi, pues hi ha alguns que potser no els agrada la democràcia i no els hi van agradar els que van guanyar d'experts i per això es van aixecar i van marxar.
Perquè van renunciar a tenir els seus experts. Els,
van renunciar els altres, al final als seus experts i a sobre, pues, a veure, la democràcia és la democràcia, hi ha 7 portaveus i els 7 portaveus van votar, jo no decideixo, qui decideixen els portaveus, no? I els portaveus van votar i van sortir, doncs, els que van treure més vots són els ponents, els experts que van venir. I la veritat és que va ser un hearing de molt bona, de gran nivell, de molt gran nivell, res polititzat, sinó que va explicar perfectament el que estava passant a Catalunya i també en comparació a altres regions europees que puguin tenir, doncs, amb dues llengües, bilingües i tal. Per tant, això ens ha servit molt en el Parlament i la missió de final d'any ens servirà també, doncs, per poder fer un informe i fer un requeriment. Bueno, veurem l'informe com sortirà, jo no puc avançar-me perquè no està fet l'informe, però veurem aquest informe que és el que diu i que és el que es vota, però almenys tot el que estem fent ens està servint a tots els diputats. És veritat que jo soc catalana i coneixo perfectament la situació, però hem de pensar que estem parlant de diputats de la Comissió de Peticions que són d'arreu d'Europa i per tant, pues, necessiten escoltar aquests experts, venir aquí a Catalunya, escoltar els pares, escoltar a l'administració de justícia.
I nosaltres no la podem seguir escoltant perquè hem acabat al final del programa. Bueno, s'ha acabat la conversa d'aquest dissabte. La comissió, tot i que sigui any electoral, vindrà a la comissió, sí o no?
Bueno, en principi ràpidament. Està aprovada.
Ja ho veurem, no?
Està aprovada.
Dolors Montserrat, portaveu del Partit Popular al Parlament Europeu. Moltíssimes gràcies, molt bona tarda i fins a una altra ocasió. Gràcies també al Juan Carlos Valero, Salvador Guillermo i Banguera. Dissabte acabem més converses a la cadena COPE Catalunya, Andorra. Bona tarda, bon cap de setmana, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.